Seguim immersos en aquest conflicte, patint-ho tots des de la distància, a Ucraïna. Avui, recordeu, a les 12 del migdia, a la plaça de la Constitució, en aquest cas UGT i Comissions Obreres, i també s'hi ha adherit el Consell, aquesta concentració de rebuig en solidaritat per les víctimes a la plaça de la Constitució a les 12 del migdia, a la plaça de Sant Francesc. Sobre el conflicte, en seguim parlant sobre aquesta guerra, n'hem parlat des de totes les òptiques, i avui, potser ja amb 2 setmanes ja des que va començar, volem veure on estem. Per això, ara volem saludar en Llibert Ferri. Ell és escriptor i periodista que durant 20 anys fou el corresponsal de TV3 a Moscou. Ara escriu a l'Ara i recentment, i el vam entrevistar en relació a això, ha publicat el llibre Putin 30 anys després del final de l'URSS, edicions de 1984. Un llibre que, per tant, per descomptat, no podria estar més en vigència, no podria ser més adient ara, pareix, doncs, que va afinar el moment de la publicació, perquè tothom parlem de Vladimir Putin. Molt bon dia, Llibert.
Bon dia.
Gràcies novament per acompanyar-nos aquí, per la gent de Formentera i Eivissa.
Doncs per mi és un plaer tornar a estar amb vosaltres.
Escolta, Llibert, mira, t'ho preguntaré ras i curt perquè segurament és l'adjectiu que més fan servir o que més fa servir la gent quan es dirigeix o quan parla de Vladimir Putin. És boig?
Vladimir Putin és boig. Vladimir Putin és un personatge que té un marc mental molt especial. És el marc mental del que se'n diu, allà a Rússia en diuen un KGBista, un chequista. Una persona formada en la policia, ell va entrar a la policia com a voluntari als 16 anys, no el van admetre d'entrada, el van obligar a fer uns estudis, al final va entrar. I tota la seva vida ha estat d'alguna manera dedicada al que era l'espionatge, al que era estar pendent del que passava en el món occidental. Ell va treballar a Dresden, a la República Democràtica Alemanya, i el va enganxar a la caiguda del mur de Berlín i es va haver de dedicar a cremar papers i a haver de fugir. I tot això ell li va crear un ressentiment. D'entrada hi ha un ressentiment de veure caure la Unió Soviètica d'aquella manera tan estrepitosa, amb un format que recordava més doncs una mena de rendició incondicional, escenificada, a més, escenificada amb la misèria de la gent, escenificada amb que l'economia va caure el 70% de la producció en setmanes, la inflació el 2.500%. Tot allò, i que fins i tot els que volien intentar un pla Marshall, com eren els ministres, alguns ministres liberals de Gorbachev, com Grigori Yavlinsky, van intentar un pla Marshall, però els poders més forts occidentals financers s'hi van oposar i van dir no, això és l'imperi del mal, això s'ha acabat i per tant això s'ha de representar com una obra, com si fos una obra de teatre, de rendició. I hi ha una escenificació de rendició que és la trobada del president Bush amb el president Gorbachev el 2 i 3 de desembre a Malta i que no es troben a Malta per casualitat, es troben a Malta perquè Malta rima en Yalta i a Yalta va ser allà on es va fer forta Rússia i la Unió Soviètica i aleshores es tractava de revertir tot allò que s'havia aconseguit a Yalta i era, doncs bé, on hem de reunificar Alemanya, tots aquests països seran països democràtics, els dels antics països satèl·lits i el pacte de Varsovia s'ha acabat i Gorbachev va demanar a canvi que aquests països fossin neutrals, incloïda Alemanya, i li van dir, bé, ja veurem, no li van fer cap promesa, i indubtablement no es van sentir obligats a complir-la perquè mai li van fer. I ell tot això ho va viure, amb una sent molt jove, clar, sent un home jove, ho va viure amb una ràbia i amb un ressentiment terrible. I alguna vegada ho va deixar anar, sobretot amb alguna conferència que va fer a Sant Petersburg quan ell era tinent d'alcalde de Sant Petersburg, i després, cap a l'any 94, aproximadament, moment, i després l'any 2007, quan era president a la Conferència de Seguretat de Múnich, de dir l'ensorrament de la Unió Soviètica és la catàstrofe humana, econòmica, política més gran, més vergonyosa que ha patit un país industrial en temps de pau. I això tindrà conseqüències. I les conseqüències les estem veient.
No, pareix que tu fas servir la paraula ressentiment, que ve de lluny. Jo et volia preguntar, Vladimir Putin, en aquest sentit, assumeix la presidència de Rússia l'any 2000, han passat 22 anys, s'ha intoxicat de poder absolut, en aquest sentit. Fins a quin punt hem d'interpretar el que està passant ara com una situació de debilitat de Putin o en clau interna?
Jo crec que estic d'acord amb tu amb el que has dit, s'ha intoxicat de poder, no? Vull dir, el Putin que ja he vist, amb la mesura que es va anar consolidant, al principi es pensaven que seria res, que seria un home de que duraria 4 dies, que els oligarques doncs el farien servir i quan no els hi servís el farien fora i tal. I al final va ser ell el que es va imposar amb els oligarques, va ser ell el que, malgrat les reticències de l'exèrcit, es va aprofitant l'atemptat de les Torres Bessones, perquè allí es va oferir d'aliat als Estats Units i va oferir les bases de Kirguistan i de Tadjikistan per poder arribar a Kabul el més aviat possible. Tot allò li va anar donant allò que em va dir gendarmeria compartida amb els Estats Units. Això va donar, d'alguna manera, amb els militars els hi va donar una certa moral, perquè d'un exèrcit que s'estava desfent, que l'únic que tenia era anar a bombardejar Txetxènia, doncs intervenir en un conflicte de caire mundial els hi va donar força moral, i tot això van ser suports que ell va tenir. I ell es va anar enfortint i es va anar endiosant. Tu abans em preguntaves, és boig? Mira, jo et diria, indubtablement és un personatge, és un marmental totalment d'home ególotra, d'home totalment narcisista, d'home en el qual el que li importa és la seva presència, el seu ego i el seu futur i el seu present. Ara, em preguntes, és un assassí psicòpata com Hitler? Jo et diria, t'hauria de dir no. No el veig així, el veig més aviat com un psicòpata tipus Stalin que no pas com un psicòpata tipus Hitler, però la maniobra aquesta, no? El cop d'efecte, que ja no és cop d'efecte, és una guerra, que és invadir un país sense previ avís, aprofitant fins i tot la negació que s'estava fent de la guerra, no? O sigui, aprofitant efecte sorpresa i tal... fa que et recordi el comportament de Hitler, indubtablement que te'l recorda.
Estàs seguint, entenem, segur, de prop la informació, els desenvolupaments d'aquesta invasió. Han passat 15 dies. Podem afirmar categòricament que Putin ha fracassat, això que es diu tant, no? que volia un blitzkrieg
un
ràpid i en 3 dies tenir el control de tot el país. Això era així?
Era així, vull dir, això hi ha proves que era així, que ell volia una cosa, clar, és per això que a nivell interior ell no ho ven com a guerra, ho ven com a operació
especial,
militar,
sí.
Especial, però no ho ven com una guerra. Després, quan la cosa es comença a embolicar, quan la resistència ucraïnesa es demostra que existeix i que, a més, té un cert coratge, quan tota la logística d'arribada d'unitats de russes, sobretot unitats de tancs i tal, és una logística que amb moltes carències. Quan la cosa que havia de durar doncs 4 o 5 dies ja en dura, que em penso que en dura 12 ja, 12 o 13.
13.
Avui estem a dimarts,
14.
Avui 13, demà farà una setmana, farà 2 setmanes. Aleshores vol dir que les coses no han sortit com ell esperava. Això no vol dir que ell estigui disposat a fer marxa enrere. Això no vol dir ni molt menys. Jo entemo la pitjor, bueno, entemo, i amb això estic d'acord, i jo no sóc ningú comparat amb el president Macron, però li dono la raó a Macron quan diu el pitjor està per arribar. precisament perquè no ha aconseguit el que volia i el que farà serà una destrucció total de les principals ciutats. Ara, podrà imposar un règim de terror? Quin preu haurà de pagar per posar aquest règim de terror? Amb una economia que està caient de mala manera, l'economia russa, el ruble estan caiguda lliure, la gent té por ja, comencen alguns sectors, comencen a intentar marxar de Rússia. L'operació de censura que es va proposar no està donant resultats, la gent se n'està assabentant. Es calcula que el suport de Putin abans de la guerra podia oscil·lar entre un 64 i un 68% de suport. Aquest suport no és que s'hagin pogut fer encara estudis sociològics i demoscòpics, però ja hi ha algun que hi ha, com el Centre Levada, que va publicar el mateix dissabte de la setmana de l'esclat de la guerra, va publicar un flash molt breu que deia el 43% de la gent està a favor, el 43% de la gent està en contra, sí, un empat, dividits, i que aquesta divisió, la tendència era anar cada vegada més en contra. Efectivament, això comença a detectar-se, que la gent no vol la guerra. I aleshores, ell, de moment, no pot, perquè ell ha cremat les naus ja, vull dir, ell no pot tornar a dir, ens asseiem amb una taula de negociació, poso aquests quatre punts, que són els quatre punts, que és neutralitat d'Ucraïna, desmilitarització d'Ucraïna, annexió de Crimea i solució de tipus federal-confederal pel Donbass. Això ja, en aquests moments, ja no pot posar-ho. Això ho podia plantejar...
És l'últim que va dir, no? Ho va dir fa dia i mig, ho va dir.
Sí, això ho va dir, però plantejar-ho amb força, això ja no pot... Perquè no? Perquè la mateixa situació no li permet. A part, també ho va plantejar el Zelensky va dir, estem disposats a la neutralitat, que jo crec que això ho hagués hagut de dir abans d'esclatar la guerra. Aviam, a Zelensky el que li interessa, i a Ucraïna el que li interessa, és entrar a la Unió Europea i que aquests països que són països de la Unió Europea que són neutrals, com
Hongria... Perdona, que eren neutrals.
Finlàndia
sí, sempre ha sigut neutral.
I és neutral per pressió de molts anys ja. Suècia ho és
s'estaven plantejant entrar a l'OTAN.
Convicció. I Àustria ho és per obligació. Aleshores hi ha països neutrals. No passa res que n'hi hagués un país neutral. O sigui, en aquest sentit, jo crec que la política de l'OTAN tampoc va ser una política intel·ligent. Mm-hmm. Quan va acabar la Guerra Freda, va muntar allò que se m'ha dit el Partenariat per la Pau, i el Partenariat per la Pau havia de ser una àrea, no? De retrobament de gent de l'OTAN, de països de l'OTAN en països de l'expacte de Varsovia. I allà anar creant, d'alguna manera anar creant, elaborant unes polítiques de pau, no? I tot allò se'n va anar a Norris d'un dia per l'altre. Tot allò se'n va anar a Norris d'un dia per l'altre i es va anar a la política atlantista pura i dura.
Uh-huh. Deixem preguntar-te, Llibert, escolta, una cosa, una de les guerres paral·leles, complementàries a la guerra real, a l'intercanvi de bales i de morters, és la guerra de xifres. Els russos diuen que han abatut fins a 10.000 homes russos que han entrat al seu país. Putin reconeix baixes, però no tantes, ni molt menys. Fins a quin punt la informació que arriba de Rússia és certa en aquest sentit? I si hi ha, d'alguna manera, altaveus, mitjans de comunicació independents que donin veu a les famílies de les víctimes? De les víctimes amb militars russos, vull dir.
Mira, en una guerra la primera víctima és la veritat. És la primera víctima. Per tant, jo, de les xifres que poden arribar, és que no m'acabo de creure res, perquè tampoc tinc mecanismes per comprovar res, ni puc accedir a mecanismes de gent que estigui comprovant. Està tot molt confós. indubtablement les víctimes de la part russa sí que en deuen haver, però clar, els mitjans de comunicació que podien informar, com era emissores, una emissora de ràdio, Eco de Moscou, que és una emissora que jo la vaig veure néixer en temps de la perestroika i tal, l'han tancada. L'únic que ha quedat els mitjans, d'alguna manera, que són satèl·lits del Kremlin, Sputnik, en Russia Today, i els mitjans oficials, els mitjans i que estan sota censura, mitjans lliures, que n'hi ha molt pocs, Eco de Moscou, o Novaya Gazeta, o Komsomolskaya Pravda, no poden informar perquè tenen l'amenaça de pena 35 anys de presó. I això, clar, vull dir, no s'arrisca qualsevol.
Molt breument, telegràficament, perquè sabem que has de marxar i ens agrada molt parlar amb tu. Sí. Escolta, capaç Putin de tancar l'aixeta al gas en els propers dies a Alemanya?
Totalment, jo crec que sí. Jo crec que això s'està gestant ja, Jo crec que això s'està gestant. Ell m'imagino que deu també trobar sortides, no?, perquè això és un negoci, i aquest negoci, doncs, perquè no sigui tampoc una sacsejada massa forta, perquè ja en porta moltes, però jo va dir la Ursula von der Leyen que no podia ser que la Unió Europea continués confiant amb el gas i amb el petroli rus, i crec que això ho estan preparant. Jo crec que això ho estan preparant i fins i tot demanaran a la població civil que hagi de tenir paciència i de passar la resta de l'hivern amb problemes, no?
Aquest discurs que hem pogut escoltar, articulat per Vladimir Putin, d'aquest encerclament progressiu en els últims 25 anys de l'OTAN a Rússia, és compartit per la població civil?
Per una part de la població civil russa, sí, és compartit. Aviam, la població civil russa sempre ha participat d'un cert nacionalisme eslavista en el qual Rússia s'ha vist com un imperi assetjat i que ha necessitat tenir fronteres blindades. I que la millor manera de tenir fronteres blindades no és blindar les pròpies, sinó d'anar més enllà i crear-ne unes altres. Que és el que vam veure després de la Segona Guerra Mundial com a conseqüència de Yalta. Això no vol dir que hi hagin sectors molt, molt patriòtics, molt, molt incondicionals que estiguin disposats a donar la vida i la vida per Putin i tal. Però no tothom que vota Putin, no tothom que li dona suport és d'aquest tarannà. Hi ha molta gent que li dona suport simplement com un mal menor, per no tornar al passat, per no tornar als temps de Yeltsin, per no tornar a aquella misèria, i que posen el benestar, el sistema econòmic, el poder viatjar, són els sectors socials que ja són classe mitjana o tenen vocació de ser-ne. Aquesta gent no està, per més eslavista que sigui, no està per una guerra, ni està per donar un suport incondicional a Putin en el sentit patriòtic. Aquí té un problema,
Una de les possibilitats, una de les hipòtesis que es contemplen és que Rússia pugui implosionar i que Putin acabi destronat, entre cometes, per forces interiors. Si això és viable, que ara m'ho diràs, si és possible o no, si és una possibilitat de tenir en compte...
En aquest moment no.
D'acord, i per on vindria? Per un aixecament, veiem les detencions, arrestos massius a la població civil que s'estan produint aquests dies a Rússia, vindria des d'una revolució cívica de la població civil o podria venir des d'un cop d'estat del propi exèrcit?
Amb un format o amb un altre o amb una confluència de tots dos formats. I precisament va parlar pel mes 324 l'Andrei Kravchuk, que va ser l'últim portaveu de Mikhail Gorbachev, l'últim que va tenir abans de la dissolució de la Unió Soviètica, i ell deia, ell era favorable a pensar que hi hauria una oposició de base a la societat civil que hauria de picar pedra durant bastant de temps, però que seria el detonant per un canvi. És possible. Ara, també i deia que els oligarques no hi veia que els oligarques poguessin fer res, entre altres coses, perquè els oligarques no són els oligarques que han nomenat a Putin. És Putin qui ha donat estatus i mecanismes de poder als oligarques.
I si podrien girar en contra ara o no?
Però sempre es pot girar en contra, perquè tot això són especulacions. Estem parlant en el camp de l'especulació, en el camp de la suposició i d'analitzar petits indicis que se'ns presenten i tal. Que jo el que dic és una cosa, que és que a Rússia i a la Unió Soviètica, des que Kerensky, el cap del govern provisional de la revolució de febrer, va ser fet fora per un cop d'estat de Lenin,
A Rússia,
el 1917, des d'aquella data, fins que Gorbachev és fet fora per un cop d'estat, que fracassa, però que ja el deixa cau, el deixa sense poder. El 19 d'agost de 1991, ja llavors s'agafa el poder Yeltsin. Des d'aquestes dues dates, totes les anomenades alternances entre cometes del lideratge rus o soviètic no han sigut alternances tranquil·les, han sigut alternances amb malestar, amb conspiracions, amb cop d'estats encoberts o declarats i fins i tot amb poders absoluts com el de Stalin, que sempre havia d'estar a la guaida que no tingués una conspiració, de que no el traïssin els metges, que no el traïssin els generals. I per tant, Putin no s'escapa a totes aquestes variables.
Molt bé, gràcies. Hem d'esperar que... deies el pitjor, eh? O sigui, que tu opines que s'intensificarà la campanya militar, que veurem grans atacs fins i tot a Kiev en els propers dies, que s'estan cerclant. Tot això ho veurem, lamentablement.
Sí, desgraciadament, sí.
Molt bé. I el que no podem esperar és que, si Rússia, com diuen, col·lapsa econòmicament, alguns experts, en unes setmanes, el mes d'abril, veurem una població resignada o paral·lelament al conflicte militar, veurem una gent que protesta perquè comença a tenir gana o passar penalitats.
Exactament, que això podria passar, indubtablement, i que el rebombori que es pot donar en certs sectors de la societat civil i tal, que per ara doncs ara són minoritaris, no? Fins ara ho han estat, però clar, aquí les xifres poden canviar, les xifres i els suports poden canviar en dies, eh? Això va molt ràpid, ara estem vivint en una societat líquida, com deia el filòsof Bauman, i per tant, sí, deia, vull dir, Andrei Grachov deia, no, són els oligarques els que van ser posats per Putin i tal. I no, sí, però els oligarques, això no fa res, perquè els oligarques, si veuen que se'ls està ensorrant tota la base del seu negoci i tota la base de la seva raó de ser a la vida, indubtablement no es quedaran quiets. Que no es quedaran quiets.
Recordem,
sectors de l'exèrcit que vegin que transcendeix una certa doncs, desídia, una certa falta d'organització en l'exèrcit i tal, amb fracassos i tal, no es quedaran quiets. Tampoc.
Recordem aquestes oligarques que esmentaves ara, que Europa, la Unió Europea, ha demostrat que ha financiat Vox i altres forces ultradreta com la Lega, que han cobrat dels magnats fins a Putin.
Sí, totalment.
Moltíssimes, d'aquí aquesta ambigüetat, per exemple, de Vox, que no sap ara mateix on posar-se. Moltíssimes gràcies, Llibert Ferri, no us perdeu el seu llibre, publicat precisament l'any passat, Putin, 30 anys després del final de la URSS, no podia ser més oportú, edicions 1984. Gràcies, Llibert, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, agraït, de debò.